L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dimecres, dia 27 de juliol, destacarem... La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, visita les Terres de l'Ebre on manté diverses reunions de treball. El CODE ha efectuat avui dimecres un nou tractament contra la mosca negra a l'Ebre, incorporant un 7è punt de control. Via lliure a la construcció de 8 parcs eòlics del Baix Ebre i Terra Alta. 52 restaurants participen en la guia d'oli d'oliveres mil·lenàries del Sénia. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, visita avui l'Ajuntament de Tortosa, on ha mantingut una reunió amb el seu alcalde, Ferran Bel, i la resta de regidors. A les 11, la consellera s'ha desplaçat a la delegació territorial del govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, on s'ha reunit amb el delegat francès Xavier Pallarès i amb la diputada per la circumscripció electoral de Tarragona, Anabel Marcos. Finalment, la consellera ha visitat la seu dels Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l'Ebre, amb seu a Tortosa, i ha mantingut una reunió de treball. Hi han assistit la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Carme Virgili, el director dels Serveis Territorials de Justícia, Joan Juan Aixà, el director general de Modernització, Francesc Xavier Fabregat, el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Xavier Fernández, el fiscal en cap de l'Audiència de Tarragona, Xavier Jou, el secretari coordinador provincial, Enrique Domeque, el magistrat jutge degà de Tortosa, Mariano Eduardo Sanprieto, i la jutgessa degana de Gandesa, Laura Maria Martínez, entre d'altres personalitats del món de la justícia i el dret.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, CODE, han dut a terme avui dimecres un nou tractament contra la mosca negra al tram català de l'Ebre. Es tracta de la cinquena actuació durant aquesta temporada que, a més, suposarà l'estrena d'un 7è punt de tractament aigües avall de la ciutat de Tortosa després que els tècnics detectessin durant les darreres setmanes un nou focus per l'augment de macrofits al riu. L'operació, que ha suposat l'abocament de 2.000 litres de l'herbicida biològic BTI al riu, ha comptat amb el suport d'un helicòpter i s'ha allargat de les 7 de la matinada a les 10 del matí. Aquest cinquè tractament amb l'ampliació dels punts de control es produeix, precisament, pocs dies després que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre i els mateixos tècnics reconeguessin obertament que la plaga ja ha colonitzat tot el territori amb les conseqüents molèsties que suposen les seves mossegades a veïns, agricultors i turistes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El segon pol d'instal·lació d'energia eòlica a les Terres de l'Ebre ha obtingut el llum verd definitiu per desenvolupar-se. L'elèctrica Endesa i la societat eòlica Verda Energies Renovables disposen de l'autorització definitiva del Departament d'Empresa i Ocupació per adequar la línia elèctrica que ha d'evacuar l'energia que generaran 8 nous parcs situats entre el sud de la Terra Alta i el nord del Baix Ebre. Verda està integrada per les dues empreses promotores dels parcs, Eòlia Renovables i Fersa Energies Renovables, que fa mesos disposen de les autoritzacions per poder iniciar la instal·lació dels aerogeneradors en 7 dels 8 casos. La immensa majoria d'aquestes centrals es van incloure al registre d'assignació de primes aprovat pel Consell de Ministres l'any 2009, un registre que garantia als promotors el cobrament de la prima eòlica en vigor sempre i quan els parcs eòlics es connectessin a la xarxa elèctrica abans de l'1 de gener del 2013. La prima representa prop d'un 10% del preu que rep el promotor per a la venda de l'energia elèctrica. Davant el risc real de perdre la prima, els promotors necessitaven més que mai l'autorització definitiva de la línia elèctrica per poder iniciar les obres tant de la línia com dels parcs. El projecte d'evacuació contempla el reforçament de la línia existent de 110 kW entre la central nuclear d'Ascó i la subestació elèctrica de Tortosa, amb la substitució de tots els suports i els cables en el tram entre Móra d'Ebre i Benifallet. En segon lloc, es preveu la construcció d'una nova línia elèctrica de 132 kW a la qual es connectaran les diferents línies d'evacuació dels parcs del Baix Ebre i la Terra Alta, relacionats a la taula. Endesa va desistir de la seva voluntat inicial d'adequar la resta dels trams de la línia Ascó-Tortosa a causa de les restriccions imposades per l'anterior Departament del Medi Ambient l'any 2009 en la declaració d'impacte ambiental. Així, no es realitzarà cap treball en el recorregut de la línia elèctrica per Ascó, La Fatarella, Tivenys i Tortosa, tal com estava previst en un inici.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El paratge natural del Fondo de l'Arion, a Ulldecona, va ser el lloc escollit per la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l'Associació Territori del Sénia per presentar la Guia Gastronòmica d'Oli d'Oliveres Mil·lenàries, una iniciativa que compta amb l'adhesió de 52 restaurants que cuinen amb aquest ingredient alguns dels seus plats. El projecte s'ha pogut desenvolupar amb el suport de l'Ajuntament d'Ulldecona i l'Obra Social Catalunya Caixa, amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, el Molí de la Creu, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i la Generalitat de Catalunya, i té l'objectiu de difondre el producte a la resta del territori. Segons el gerent de la taula del Sénia, Jaume Antic, la prioritat és que els propietaris d'aquests arbres puguin explotar tot el seu potencial al màxim. Per poder aprofitar la singularitat d'aquest producte, la secció d'olivicultura, elaiotècnica i fruita seca de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, ha estat l'encarregada d'investigar i definir les seves propietats. Segons publica en la mateixa guia gastronòmica, les característiques d'aquest ingredient corresponen al d'un oli afruitat verd, d'intensitat mitjana alta i que presenta un bon equilibri entre el picant i dolç, mentre que l'amarg és lleuger i l'astringència baixa. Amb aquesta presentació, l'IRTA posa de relleu i, segons en Jaume Antic, que la qualitat de l'oli de la varietat Farga de les olives mil·lenàries és igual o superior a la dels considerats millors olis en aquests moments. La jornada també va servir per inaugurar oficialment el Museu Natural d'Oliveres Mil·lenàries de l'Arion, finca propietat de Lluís Portaferrer. L'espai s'ha pogut arranjar gràcies a una subvenció de 70.000 euros procedent de la Fundació Biodiversitat, la qual ha servit per senyalitzar adequadament la localització del museu, rehabilitar el punt d'informació de la zona, així com acotar l'àrea de visita a la finca.
Serveis informatius de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una altra protesta contra les retallades del govern català. Aquesta vegada a Deltebre, on un grup de veïns convocats a través de les xarxes socials van protestar al nou pont Lo Passador contra la supressió del servei d'ambulàncies al municipi de l'altra banda del riu, Sant Jaume d'Enveja. Fins ara, a Deltebre tenien una ambulància operativa a les 24 hores del dia, mentre que a Sant Jaume d'Enveja hi havia servei de 12 hores, de les 9 del matí a les 9 de la nit. Ara bé, l'empresa adjudicatària del servei, Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, va comunicar als treballadors per instruccions del Servei d'Emergències Mèdiques que tanquessin la base de Sant Jaume just el dia de la Festa Major, alhora que comunicava als treballadors que a les 8 de la tarda havien de portar l'ambulància a Sant Jaume. Els manifestants, un centenar, van esperar que passés l'ambulància de Deltebre pel pont per aplaudir-la, tot i que inicialment havien previst tallar-li el pas. Ara bé, segons informa el diari El Punt, la informació és una mica confusa, ja que l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Càstor Conell, va explicar que des dels serveis territorials de salut se'ls va comunicar que, amb la retallada dels serveis al centre d'atenció primària, que s'ha quedat sense servei d'urgències a les nits i els caps de setmana, es dotarien d'una ambulància les 24 hores.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
S'habilita una zona d'aparcament públic a les instal·lacions portuàries. La confraria de pescadors ha donat permís a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per aprofitar les 100 places d'aparcament durant les nits del mes d'agost. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'aparcament privat de la confraria de pescadors, zona més pròxima al port pesquer de l'Ametlla de Mar i al Club Nàutic, disposarà al llarg del mes d'agost, i només de manera ocasional, d'un nou aparcament públic amb cabuda per a 40 vehicles. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha rebut el permís de la confraria de pescadors per tal que durant un període del dia pugui ser utilitzada per aparcar vehicles. D'aquesta manera es dona sortida a la demanda de llocs d'aparcament en una zona amb una important oferta del sector de la restauració, cosa que en moltes ocasions, i sobretot durant el mes d'agost, acaba provocant seriosos problemes de mobilitat. Rubén Lallana és el regidor de Governació.
És només una mesura provisional durant l'estiu, principalment la durem a terme durant el mes d'agost, i ho fem per habilitar una zona d'aparcament per a la gent que va als bars i restaurants de la zona del Moll, que entenem que hi ha un difícil aparcament, però tampoc no voldríem que la gent aparqués per aquella zona, vale? Perquè és la nostra tarja de presentació, per tant, hi ha problemes de mobilitat i voldríem solucionar-los. El que fem és donar-los una solució a tota aquella gent que va a consumir en aquells locals d'oci, que a prop tinguin un altre pàrquing habilitat.
L'aparcament a les instal·lacions portuàries es podrà fer entre les 7 del vespre i la 1 de la matinada a diari, fins a les 2 en caps de setmana. L'Ajuntament hi ubicarà una persona del pla d'ocupació que vigilarà la zona i oferirà informació sobre la mateixa zona del port.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, el Centre de Difusió i Tecnologia de la Fusta i el Moble de Catalunya, CENFIM, organitza una jornada de portes obertes per presentar els nous equipaments i laboratoris per prestar serveis tecnològics a les empreses del sector de la fusta i el moble de Catalunya. Els laboratoris, ubicats a la planta baixa del centre, compten amb 350 metres quadrats de superfície. Les persones del sector i públic en general interessades en visitar les instal·lacions ho podran fer de 17 a 19 hores en el dia d'avui.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arrossaires del Delta de l'Ebre crea la marca d'assegurances Arrossegur COP. A través de la signatura del conveni de col·laboració entre Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit i la Corredoria d'Assegurances de Tarragona, Ferrer i Associats, Societat Anònima a les instal·lacions dels Arrossaires, va néixer la marca Arrossegur COP. Arrossegur COP aportarà un servei personalitzat per a tots els socis arrossaires, tant en el ram agrari com en d'altres, amb condicions i preus molt més favorables que les ofertes generalistes del mercat. La firma d'aquest document, el passat divendres dia 22 de juliol, va anar a càrrec de Jordi Casanova Casanova, president d'Arrossaires, i Jordi Ferrer Garriga, administrador de la corredoria Ferrer i Associats.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
La Direcció General de Protecció Civil ha donat per finalitzada la fase de prealerta de l'Infocat per al risc d'incendi forestal a les comarques del Ter Sud de Catalunya i de Ponent, activada el passat dilluns a les 11 del matí. En concret, la prealerta afectava el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Garrigues, Montsià, Noguera, Pla d'Urgell, Priorat, Segrià i Terra Alta. A més, van quedar anul·lades les autoritzacions per fer foc a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre i Ribera d'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Valoració més que positiva per al tercer concurs de ramaderia celebrat a Santa Bàrbara les passades festes majors. Ximo Martí, portaveu de la penya Planes pels Bous, diu que el públic s'ha enganxat a l'espectacle que dona el concurs de ramaderies. També parla de la vaca que es va escapar la tarda del 14 de juliol, afirmant que la plaça havia superat les inspeccions perceptives. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Pràcticament dues setmanes després de l'acabament de les festes majors a Santa Bàrbara, Ximo Martí, portaveu de la penya Planers pels Bous, organitzadors del tercer concurs de ramaderies, valorava com a de molt més que positives les cinc tardes de bous i vaques presentades per les prestigioses ramaderies de germans Ozcoz, Hilario Príncep, Fernando Machancoses, germans Benavent i Lo Charnego. Ximo feia aquesta valoració basant-se en les opinions recollides al carrer i per les felicitacions que ha rebut la penya tant des de l'afició més acèrrima com del públic en general. Martí també afegia que Santa Bàrbara mai havia estat un poble especialment torero, però que des de fa uns anys ençà, des de que s'organitzen aquestes competicions ramaderes, el públic s'ha enganxat. Per constatar-ho, posava un exemple molt gràfic. Enguany mateix, la majoria de la gent ha estat més pendent de mirar les habilitats dels animals que no pas del bocadillo que porten per berenar. L'escoltem.
Jo mai havia tingut la sensació d'haver fet les coses també perquè ha vingut molta gent a felicitar-me, gent que a veure és aficionada als bous però que tampoc no li agraden en locura, m'ha vingut i mos ha felicitat i la veritat que això pues, t'omple. Quan la gent diu que en guany han estat pendents de les tardes de bous, la veritat és que t'omple una mica perquè sempre Santa Bàrbara sempre ha sigut un poble que, bueno, que el món dels bous pues, no ha destacat, no? I ara des de fa uns anys cap aquí que destaquem més i enguany. La veritat és que la gent s'ha enganxat a les tardes i han estat més pendent de mirar-ho que no de menjar-se el bocadillo, no? És l'any que estem més contents, és el tercer concurs de ganaderies que fem, encara que nosaltres fa més anys que estem allí a la comissió de bous, però és el tercer any que fem el concurs de ramaderies i, bueno, ara la valoració al cap de dues setmanes que s'han acabat les festes ja, quasi, pues podem dir que la valoració és molt més que positiva.
El portaveu de la penya, a part d'aquestes valoracions, no defugia tampoc de parlar de la tarda negra que es va viure el dijous 14 de juliol en què va coincidir una vaca escapada de la plaça i un accident amb un dels genets que tenien que entrar el bou serril. Respecte de la vaca escapada, Martí acceptava el fet de que potser les proteccions de la carreta per on va saltar la vaca eren un poc més baixes que les altres, però afegia que la plaça havia superat les inspeccions preceptives i que per les característiques de l'animal, que ja va donar algun ensurt a Alcanar, igualment hauria pogut saltar per qualsevol altre lloc similar de la plaça. Martí concluïa dient que aquests fets són imprevisibles, que ell no recordava que mai haguera passat quelcom paregut al poble i que han après de l'incident i que prendran les mesures escaients per a l'any que ve. També va afirmar que aquesta vaca, la que es va escapar, les properes festes segurament tornarà a venir.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'Estadi Municipal de Tortosa serà l'escenari el proper dimecres, dia 10 d'agost, d'un torneig en memòria de Jordi Pitarque, futbolista de l'Ampolla, que va morir a la passada temporada quan militava a les files del club de futbol Reus. L'associació Lo Terreno, recordant la participació de Pitarque en un partit benèfic que van organitzar, li dedicaran un reconeixement pòstum amb un quadrangular que comptarà amb la participació de l'Amposta, Poble de Mafumet, Reus Deportiu i Tortosa, quatre dels vuit equips en els que va estar en la seva etapa com a jugador. Al marge dels equips participants, altres equips de primera i segona, com el Barça, l'Espanyol i el Nàstic, també han volgut col·laborar amb l'acte fent arribar a la família samarretes del seu equip amb la firma de jugadors. Les semifinals de 45 minuts cadascuna començaran a partir de les 7 de la tarda. La primera enfrontarà el Reus i el Tortosa, mentre que la Pobla de Mafumet i l'Amposta disputaran l'altra semifinal. La final, també de 45 minuts, es jugarà a partir de les 9 de la nit. El preu d'entrada serà de 3 euros, que recaptarà l'associació esportiva Jordi Pitarque, destinats, com en altres actes que organitzen, a la investigació d'enfermetats cardiovasculars.
La
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem d'un pronòstic que es presenta dominat en conjunt pel temps, doncs, de moment tranquil fins demà al migdia, tot i que hem tingut alguns ruixats en les últimes 12 hores, aproximadament. El matí d'aquest dimarts ha de ser variable, amb sol i nuvolades i probablement sense precipitació, això sí, ara mateix, tramuntana i mestral, fins a mig matí que ha de persistir. Les temperatures força estables. Durant la tarda d'aquest dimarts, ruixats i tempestes guanyant protagonisme, Pirineu i Prepirineu i punts de les comarques de Girona i Barcelona, i localment podrien ser forts. A partir del migdia s'haurà retirat la tramuntana i el mestral.
L'informatiu de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.